Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa elaborat des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. En aquesta propera mitja hora us acompanyarem en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Com ja és tradició, l'Arxidiòcesi de Tarragona, pels vols de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, els religiosos i religioses es troben a la catedral per a celebrar aquesta festa que aquest any porta per lema la vida consagrada, profecia de misericòrdia. Això significa que són persones capaces de discernir i denunciar les injustícies i que estan a prop dels més indefensos. Aquesta jornada enguany pren un significat especial, ja que coincideix amb la clausura de l'any de la vida consagrada, que s'escau el dia 2 de febrer, la festa de la presentació del Senyor, coneguda popularment també com la Candelera. Aquest diumenge ens en parla l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en la seva glossa Els Quatre Vents.
Déu vos guard. Acaba l'any de la vida consagrada disposat pel Papa Francesc, que es va iniciar el 30 de novembre de 2014, primer diumenge d'Advent, i que finalitza el 2 de febrer d'enguany, 2016, en la festa de la presentació del Senyor. Durant aquest temps hem tingut ocasió de reflexionar sobre tants homes i dones que viuen amb alegria generosa i vocació de servei al seu carisma específic i formen part del tresor més preuat de l'Església. Estic pensant ara en les moltes trobades que he tingut amb ells des del nou abat de Poblet, a qui l'any passat vaig tenir el goig d'ordenar prevere, fins a la persona consagrada més anònima als ulls dels homes, no de Déu, que viu en un convent pregant per la salvació del món. A Catalunya són molt nombrosos els religiosos que van fundar congregacions diverses. Són abundants les petjades de sants per tota la nostra geografia i són múltiples els àmbits que depenen de religiosos, monestirs, santuaris, esglésies, escoles, hospitals, residències per a gent gran, altres per a persones discapacitades o per addictes a les drogues en procés de desintoxicació, locals de beneficència en barris ciutadans, per no parlar dels missioners que fan una tasca impecable en països llunyans. El Papa els va dir a tots, tant si el vostre carisma està més orientat a la contemplació com si ho està a la vida activa, sempre esteu cridats a ser experts en misericòrdia. Amb això enllaça l'any de la vida consagrada amb el de la misericòrdia. I és que els religiosos no s'allunyen de les preocupacions de la humanitat, sinó que demanen a Déu per elles i en la mesura del possible ajuden a resoldre's directament. Amb la seva forma de vida ens diuen on es troba el tresor amagat i la perla preciosa de la paràbola evangèlica. No estan en la recerca del plaer a qualsevol preu, ni tan sols en l'esforç purament humà per ser millors. Jacques Philippe, de la Comunitat de les Benaurances, glosant l'espiritualitat de Santa Teresa de Lisieux, assenyala que si poséssim el nostre objectiu a ser experimentats irreprochables, a no equivocar-nos mai, a no decaure mai, és a dir, a no tenir necessitat de perdó, de misericòrdia de Déu i del seu exili, no estaríem en la lògica de l'Evangeli. Les dones i els homes de vida consagrada ens diuen que cal posar la confiança en Déu, un missatge necessari per a no deixar-se vèncer per les dificultats i complexitats del món en què vivim. Adéu-siau.
És el moment d'escoltar ara l'Evangeli d'aquest diumenge 31 de gener, que és el quart diumenge durant l'any. Escoltarem un fragment del capítol 4 de l'Evangelista Lluc, versets del 21 al 30.
Tots els que eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell. Aleshores, començà dient-los:
avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar.
Tothom l'aprovava i es meravellava de les paraules plenes de gràcia que sortien de la seva boca. I deien:
no és el fill de Josep, aquest?
Ell els digué:
ben segur que m'aplicareu aquella dita: metge, cura't a tu mateix. Tot el que hem sentit a dir que feies a Cafarnaum, fes-ho també aquí, al teu poble.
I afegir.
Us asseguro que cap profeta no és ben rebut al seu poble. Més encara, us asseguro que en temps d'Elies, quan el cel es va tancar durant 3 anys i 6 mesos i una gran fam s'estengué per tot el país, hi havia moltes viudes a Israel. Però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó a una dona viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu, també hi havia molts leprosos a Israel, però cap d'ells no fou purificat, sinó Naaman de Síria.
En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga es van omplir d'indignació. Es van aixecar, el van empènyer fora del poble i el dugueren fins a un espadat de la muntanya sobre la qual era edificat el poble, amb la intenció d'estimbar-lo. Però Jesús va passar entremig d'ells i se'n va anar.
I donem pas ara a mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya, i el seu comentari setmanal.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 31 de gener ens trobem en el quart diumenge de durant l'any. Omplim-nos de paraula i la nostra presència la sembrarà on ens trobem. Jesús ens ho recorda amb el seu exemple.
La paraula té en si mateixa una potencialitat que no podem predir. L'Evangeli parla d'una llavor que, un cop sembrada, creix per ella mateixa, també quan el pagès dorm.
L'Església ha d'acceptar aquesta llibertat inaferrable de la paraula, que és eficaç a la seva manera i de formes molt diferents que solen superar les nostres previsions i trencar els nostres esquemes.
El Papa Benet XVI ens diu: en la circularitat entre testimoniatge i paraula comprenem les afirmacions del Papa Pau VI en l'exhortació apostòlica Evangelii Nuntiandi. La nostra responsabilitat no es limita a suggerir al món valors compartits. Cal que s'arribi a l'anunci explícit de la paraula de Déu. Només així serem fidels al manament de Crist. La bona nova proclamada pel testimoniatge de vida ha de ser, doncs, tard o d'hora, proclamada per la paraula de vida. No hi ha evangelització veritable mentre no s'anunciï al món la doctrina, la vida, les promeses, el regne, el misteri de Jesús de Natzaret, fill de Déu. Que l'anunci de la paraula de Déu requereix el testimoniatge de la pròpia vida és una cosa que la consciència cristiana ha tingut ben present des dels seus orígens. Crist mateix és testimoni fidel i veritable, testimoni de la veritat. Pel que fa a això, voldria fer-me ressò dels innombrables testimonis que hem tingut la gràcia d'escoltar durant l'Assemblea Sinodal. Ens hem sentit molt commoguts davant les intervencions dels qui han sabut viure la fe i donar també testimoniatge esplèndid de l'Evangeli, fins i tot sota règims adversos al cristianisme o en situacions de persecució.
El text de l'Evangeli ens invita a mirar-nos tots amb ulls de fe i sense prejudicis.
A la lectura de l'Evangeli de Lluc, Jesús ens diu que la bona nova, l'Evangeli, no té fronteres, ni n'ha tingut mai. Tot aquell qui escolta l'anunci de la paraula, deixant-se renovar per la gràcia, entra en la comunió de Déu per la porta de la fe i descobreix que entre els fills de Déu, tota la humanitat, no hi ha fronteres. Experimentarem el creixement de l'alegria de l'amor vivint aquesta comunió de Déu amb tothom.
I aquesta setmana els periodistes hem celebrat la festa del nostre patró, Sant Francesc de Sales. Una jornada compartida amb els professionals de la comunicació on s'han presentat diversos temes diocesans d'actualitat, com és l'any Sant de la Misericòrdia, els projectes Raquel i Llar Natalis, impulsats per la pastoral diocesana familiar, i la inauguració de la parròquia de Santa Maria de Bonavista. Des de la delegació de Pastoral Familiar, el seu delegat, mossèn Josep Masdeu, ha informat de 2 projectes que s'estan impulsant des d'aquesta delegació. Un d'ells és la Llar Natalis. Mossèn Masdeu explica quan va començar aquesta iniciativa adreçada a les mares gestants que amb dificultats personals volen seguir endavant amb el seu embaràs.
Això arrenca pràcticament del 2007 en endegar una possibilitat de tenir un àmbit per acollir aquelles mares gestants que no volen d'alguna manera, doncs, avortar, no? Això des de l'administració no es contempla, no hi ha cap institució que tingui cura d'això. Llavors, d'alguna manera, l'Església Diocesana a Tarragona el que fa és generar un projecte que anomenem Llar Natalis, que no té altre interès que acollir aquelles dones, no?, que per raons personals i sociològiques, socials, el que sigui, doncs volen tirar endavant el seu embaràs, no? Llavors, el que va costar més, lògicament, és primer trobar un lloc, adequar-lo, després doncs, ser reconeguts per la Generalitat de Catalunya, cosa que tenim avui, trobar una comunitat que es fes càrrec del funcionament, és a dir, del dia a dia, i sobretot tindre doncs, un equip de persones que no solament ho tiraran endavant, sinó que ho mantindran, perquè aquesta també és una entitat que no té ànim de lucre i que, doncs, d'alguna manera, el que pretén és viure de les aportacions, no de les aportacions d'aquells que estan en defensa de la vida, estan en el sosteniment d'aquests processos, diguem-ne, delicats, no? I en aquests moments hi deu haver una quarantena de voluntaris, de persones que s'han avingut a col·laborar d'alguna manera. Llavors, ara, en principi, estem a l'espera que s'incorpori la comunitat i, sobretot, de buscar aquests fondos per a sostenir la casa i sostenir el que és... Perquè la proposta és que aquesta dona que es presenta a través d'un informe de serveis socials, aquesta dona nosaltres ens comprometem a mantenir-la un any i mig.
I un altre projecte impulsat per la Delegació de Pastoral Familiar de l'Arquebisbat de Tarragona és el projecte Raquel, que ofereix l'acompanyament necessari a totes aquelles persones implicades en un procés d'avortament.
El projecte Raquel està destinat, no, a aquelles dones o aquells que han participat en algun procés d'avortament, no? Des del metge, l'infermer, la persona, el marit, la parella, qui sigui. No té tampoc una altra pretensió que no sigui acompanyar en aquest síndrome post-abort, no? Hi ha gent, doncs, que nega que existeixi, molt bé, hi ha gent que afirma que existeix. Nosaltres som d'aquells que diem, tant si existeix com no existeix, aquí estem. Aquí estem per acompanyar-te, no pas per adjudicar el teu procés, com has arribat aquí, no ens interessa si no és per ajudar-te a superar-ho, però l'Església, en la seva essencialitat, ha de ser una Església acollidora, que no jutja, sinó que acompanya en aquesta realitat que es dona, per altra part, no? Llavors, aquest projecte Raquel és un projecte, diguem-ne, que és internacional, no és d'aquí a Espanya, va néixer als Estats Units, s'ha anat adaptant. A l'estat espanyol n'hi ha en molts dels bisbats, aquí concretament a Barcelona. A Terrassa, sembla ara ser que a Solsona s'animen a fer un procés d'aquest tipus. Per tant, el projecte Raquel, a més, demana tota una formació de cap de setmana d'aquells voluntaris que s'hi proposen. Els voluntaris són els acompanyants, és aquells que acompanyaran a la persona que es presenta en aquesta situació, i allí intervenen psicòlegs, ginecòlegs, advocats, és a dir, hi ha tota una plantilla de voluntariat un altre cop que aconsella, que acompanya, també un sacerdot, perquè si aquesta persona és catòlica i també vol refer aquesta part, no?, des de la fe, doncs, bueno, pugui fer-ho també des de l'àmbit confessional.
El projecte disposa d'un telèfon permanent, és el 618-683-790, i d'un correu electrònic per poder-hi contactar, projecteraqueltgn@gmail.com. També en el marc d'aquesta jornada es va anunciar la data d'inauguració de la parròquia de Santa Maria de Bonavista, com us anunciàvem fa una estona. Serà el dia 19 de març, dia de Sant Josep. El rector d'aquesta parròquia de Santa Maria de Bonavista, mossèn Isidre Foguet, ha explicat que aquesta nova construcció donarà dignitat al barri després de tants anys amb una església provisional. I 2 anys després del darrer congrés internacional celebrat a Tarragona sobre l'apòstol Pau, s'han presentat els llibres dels congressos de Santa Tecla i de Sant Pau celebrats els anys 2011 i 2013, respectivament. En l'acte organitzat per l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós a Tarragona, l'INSAF, es van presentar tres volums fruit de la recerca científica aportada durant els congressos de 2011 amb el títol Tecla, Deixeble de Pau, Santa d'Orient i d'Occident i del 2013 sobre els últims anys de la vida de Pau. El doctor Andreu Muñoz, professor de l'INSAF i director del Museu Bíblic Tarraconense, recorda l'aportació que va suposar el primer congrés de l'any 2011 sobre Santa Tecla, actualitzant així el coneixement sobre aquesta verge i màrtir i la seva importància en les esglésies tant d'Orient com d'Occident. Per la seva part, el doctor Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona i editor dels tres volums presentats en aquest acte, va detallar el contingut d'aquests llibres.
Bé, ens hem d'emmarcar, primer de tot, l'any 2011, quan a Tarragona es va celebrar un congrés internacional al voltant de la figura de Santa Tecla, amb l'objectiu de tractar-la d'una forma, jo diria, transversal. En aquest sentit, es van aplegar tot un conjunt d'estudiosos provinents del camp de la patrística, de la historiografia, del món bíblic, del món de la arqueologia, de la història de l'art, i d'aquesta forma es va tractar transversalment aquesta figura. Les seves aportacions havien de contribuir al que podríem dir una actualització del coneixement sobre aquesta santa que ha tingut una importància i una influència tan gran en les esglésies d'Orient i d'Occident. Aquest congrés crec que també servirà per poder reivindicar, si es pot dir així, la readmissió d'una santa que sí que és veritat, està envoltada d'una gran literatura llegendària, molt venerable, no? Moltes apòcrifes, pràcticament datades entorn a l'any 160, tota una col·lecció d'escrits que es desenvolupen a partir de mitjans del segle V i que contribueixen encara més a mitificar aquesta figura, però no podem oblidar que darrere del mite hi ha un nucli essencial de veracitat històrica. Jo crec que aquesta va ser una de les conclusions més importants d'aquest congrés, no?
I el doctor Puig també va destacar la importància de les aportacions fetes en aquests llibres per la vinculació que hi ha de Pau i Tecla amb Tarragona.
També haurem de distingir naturalment Pau i Tecla, encara que la iconografia cristiana els posa sempre junts. Deixa la Tecla, la Santa Tecla, deixeble de Pau, i aquí tenim molt grandíssim retaule que ens ho està dient, això, eh? A veure, la pregunta sobre Pau és la pregunta si la hipòtesi, la possibilitat de l'avinguda de Pau a Tarragona es pot fonamentar científicament o no. La resposta és en aquest moment aquesta. Es pot defensar l'avinguda de Pau i es pot defensar la no avinguda de Pau. Però, si es defensa l'avinguda de Pau, no es pot dir el 100% va venir, però tampoc no es pot dir el 100% no va venir. Per tant, entrem en un terreny en el qual la ciència arriba a un punt de suspensió de judici i aleshores les raons són raons d'aproximació històrica, no de verificació, sinó d'aproximació. Pel que fa a Tecla, la cosa funciona diferent, perquè Tecla arriba a Tarragona, pel que sembla, a l'època visigòtica, segle V, VI, i aleshores el que pertany a Tecla és més la tradició tarragonina, que és enorme i que fa que Tecla sigui la primera ciutat d'aquesta ciutat en tots els sentits. Però Tecla no és només de dir, Tecla és una santa popularíssima i conegudíssima en tot el Mediterrani. Per tant, Orient i Occident. Per això diem d'aquest llibre Tecla, Santa d'Orient i d'Occident.
A l'acte presidit per l'arquebisbe de Tarragona hi va assistir el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el senyor Enric Vendrell, entre d'altres autoritats acadèmiques, civils i eclesiàstiques. I el Santuari de Misericòrdia de Reus ha acollit la jornada diocesana de Pastoral de la Salut i van participar prop d'un centenar de persones entre voluntaris i professionals. Aquesta jornada, organitzada per la Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut, va portar com a lema Maria, Mare de Misericòrdia i es va adreçar a les persones que fan un servei en la pastoral de la salut a nivell parroquial, d'hospitals i d'acompanyament, així com també als malalts. La jornada es va iniciar amb l'Eucaristia, que va ser presidida pel senyor arquebisbe, i en la seva homilia es va adreçar als voluntaris de la pastoral de la salut, subratllant les paraules del papa Francesc, dient que en el context cultural i social d'avui, quan es tendeix a amagar la fragilitat física, vosaltres sou cridats a ser signe profètic i anar contra aquesta lògica mundana, ajudant els qui pateixen a ser protagonistes en la societat i en l'Església, va dir. La ponència central de la jornada va anar a càrrec del doctor Armand Puig i Tàrrec, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona, sobre el tema Confiar en la misericòrdia de Maria. Aquesta setmana ens acompanya el pare Pere Cardona Caputxí amb la seva secció Punts de Vista. Ens convida a fer-nos una pregunta. Què quedarà després d'aquest any sant de la misericòrdia? Escoltem-lo.
L'any de la misericòrdia. No pretenc fer una reflexió en veu alta sobre el sentit d'aquest any jubilar de la misericòrdia. Sobre el seu sentit han escrit i han parlat molt i bé veus autoritzades, començant pel papa Francesc en la bulla convocatòria al jubileu extraordinari, el rostre de la misericòrdia. Es continuarà escrivint i parlant molt i bé sobre el tema i, sobretot, podrem, esperem, escoltar la veu de cristians que ens parlin des de la seva experiència sobre l'exercici de la virtut de la misericòrdia. El meu objectiu amb vosaltres és compartir una preocupació. Em pregunto, i pregunto, dels anys jubilars que hem anat celebrant, i en pocs anys són uns quants, la fe, Sant Fructuós, etc., què conservem en els nostres cors que no siguin només trobades, aplecs, celebracions, que són importants, sí, però a part del record de la memòria, què ha quedat en el nostre cor de tot allò que hem escoltat i significa un any jubilar? Que no ens vingui només el record quan mirem unes fotografies o veiem una filmació. Això sí que és important per la història i no s'ha de perdre, però cal anar a fons. Aquesta pregunta sobre el record me l'he formulat després d'haver llegit i pensat en les paraules que l'evangelista Lluc diu sobre Maria quan, després de 3 dies d'ànsia, ella i el seu espòs troben el fill. La seva mare conservava tot això en el seu cor. I és que en el nostre cor hem de deixar sempre un espai per a les coses de Déu. I si el cor de Jesús és gran en misericòrdia, el nostre s'anirà engrandint en la mesura que hi deixem entrar l'amor de Déu. Però cal que de la nostra part estem disponibles i disposar de recursos, com es diu avui dia, perquè la virtut de la misericòrdia vagi entrant en els nostres cors. A vegades no cal buscar gaire. Jo, personalment, penso aprofitar un recurs que habitualment practico. Cada dia, de bon matí, després de l'adoració al Santíssim i la invocació a la Mare de Déu, reso al Senyor meu Jesucrist i aquest any vaig a poc a dir «Em pesa d'haver-vos ofès perquè sou, per ser vos qui sou, bondat infinita». Espero que alguna cosa em quedarà al cor. També cadascú de vosaltres, a més de les oportunitats que ens ofereix i oferirà l'Església, en la diòcesi, en la parròquia, en la comunitat, en el grup de pregària, de formació cristiana, de Càritas, etc., pot trobar el seu Senyor meu Jesucrist. El moment de dir-lo i, sobretot, perseverar. Un poeta romà del segle I, abans de Crist, Virgili, va escriure: «La gota forada la roca no per la força, sinó per un degoteig continuat». Perseverar, gota a gota, dia a dia, és un bon propòsit que desfà el cor empedreït i el va transformant en cor misericordiós.
Fem ara un cop d'ull a l'agenda dels actes que hi ha programats en aquesta propera setmana. Comencem pel dia 2 de febrer, la novena de la Mare de Déu de la Candela. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls a 8:15. Predicarà mossèn Ignasi Cabré, que és rector de la parròquia de l'Assumpció d'Alcover i d'altres parròquies de l'Arxiprestat de l'Alt Camp. Avui a l'espai de l'entrevista coneixerem de prop un testimoni de Càritas que ens aproparà a la realitat a nivell arxiprestal i parroquial. El periodista d'aquesta emissora, Ignasi Miranda, entrevista a Esteve Morros, que és el responsable de la Càritas arxiprestal del Tarragonès Llevant i de la Càritas parroquial de Torredembarra.
El testimoni d'avui a la veu de Càritas ens arriba des de Càritas Diocesana de Tarragona, concretament des de la seva tasca a Càritas parroquial de Torredembarra. El testimoni és el d'Esteve Morros, que és el responsable de la Càritas arxiprestal del Tarragonès Llevant. Ens parlarà de la seva vinculació a Càritas, del territori en què treballa i col·labora, i també sobre la seva situació. Precisament s'ha estrenat fa poc la seu de Càritas parroquial de Torredembarra i els seus projectes: acollida, servei de distribució d'aliments i també gent gran, mobles, formació, voluntariat i molts altres àmbits. Moltes felicitats pel seu testimoni, per la seva feina. Quina és la seva aportació actual a la Càritas Diocesana de Tarragona i concretament a l'arxiprestal i a la parroquial?
Bé, ja vaig començar amb la parroquial i ara estic també dedicat a ella i també a l'arxiprestal, encara que fa menys temps. De fet, la feina més important potser ha sigut l'últim any en què vam inaugurar una nova seu, i això ha portat una mica de feina. Aquesta nova seu ha sigut possible gràcies a una donació d'una vilatana de Torredembarra, i això ens ha permès desenvolupar els espais suficients per portar a terme tota la nostra tasca.
Com és l'experiència de la feina que vostè fa, senyor Esteve Morros? Com desenvolupa la seva aportació? En quins àmbits treballa, sobretot?
Bé, fa uns 5 anys que vaig començar amb la Càritas parroquial. Aleshores era una Càritas que estava en una habitació de la rectoria, i al cap d'un any o així vam poder traslladar-se a un altre local, ja una mica més espaiós, i després d'un parell d'anys hem pogut anar a aquest altre local. Llavors, la meva feina, bueno, ha sigut doncs anar desenvolupant diferents serveis o projectes d'aquesta Càritas, que va començar pràcticament només en la qüestió de distribució d'aliments, i hem anat creixent gràcies a totes les aportacions que han tingut amb els voluntaris i a la col·laboració de la població de Torredembarra.
Hi ha projectes de distribució d'aliments, d'ajuda a gent gran, de formació, això només a Torredembarra, però suposo que seria aplicable a moltes altres localitats de l'arxidiòcesi de Tarragona.
Sí, el servei més corrent, podríem dir, que pràcticament tenen totes les Càritas parroquials de l'arxiprestat, és la distribució d'aliments, el servei de distribució d'aliments. Potser també és el que és Càritas és més conegut per aquest tema, encara que crec que n'hi ha d'altres que tenen una molta importància, com és el que nosaltres diem l'acollida. L'acollida és, crec que és la base de qualsevol Càritas, en què podem establir un primer contacte amb les persones que es venen a veure, detectar quines són les necessitats reals i derivar-les a aquelles situacions que estan a la nostra mà. Per descomptat, aliments és un important, és una de les ajudes primàries que més corrent. Després també tenim, quasi en diverses Càritas de l'arxiprestat, també hi ha el robés que en la diòcesi de Tarragona en diem filigrana.
Sí.
Aquesta també crec que cobreix unes necessitats. Ja sabem de que molts participants, doncs, si no disposen de recursos, els hi facilitem la roba i els estris que necessitin, i per altres, si doncs no poden contribuir amb un petit donatiu, doncs també és benvingut, perquè això ens ajuda al finançament d'altres projectes.
Que vagi molt bé la seva tasca també durant aquest any 2016, en què hi haurà segur que molts reptes per a la Càritas Diocesana de Tarragona. Agraïm, senyor Esteve Morros, i fins una altra.
Bon dia.
I fins aquí el programa d'avui. Recordeu que al web de l'Arquebisbat de Tarragona podreu escoltar o descarregar-vos els podcasts del programa El Campanar de cada setmana. Nosaltres tornem la setmana vinent. Abans, però, us deixem escoltar en un dels grans temes dels anys 80 de la banda britànica Black, Wonderful Life. Que vagi molt bé. A reveure.
stand.